Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Més d'un centenar d'alcaldes, regidors i tècnics de diferents localitats lleidatanes han assistit a la presentació del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, que la Generalitat recupera com a eina de cohesió territorial després de dues legislatures sense convocar-lo. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
L'últim cop que hi va haver un pla homologable al que ara es presenta va ser el període 2008-2012. El PUOSC és un mecanisme de finançament a través del qual les entitats locals poden sol·licitar ajuts per a la construcció i manteniment d'infraestructures, equipaments o serveis que poden anar des de la rehabilitació d'edificis fins a la implementació de fibra òptica. La consellera Meritxell Budó, que ha presidit l'acte, ha remarcat la funció del pla a l'hora de lluitar contra els desequilibris territorials.
Quan parlem de generar igualtat d'oportunitats, quan parlem de garantir els mateixos serveis públics, sigui quin sigui el tamany de la ciutat o del poble en el que vius, doncs precisament per poder fer això, per poder garantir la capacitat inversora d'aquests municipis més petits que de vegades per estructura pressupostària no poden tenir capacitat inversora amb recursos propis, doncs des de la Generalitat doncs hem apostat.
El pla està dotat amb 250 milions d'euros, dels quals una partida de 160 està oberta a tots els municipis i una altra de 90 milions està destinada exclusivament als municipis de menys de 5.000 habitants. D'aquest global no hi ha assignat encara una quota específica per a la demarcació de Lleida.
No està calculat encara perquè hem d'esperar una miqueta doncs, a veure quina és la magnitud de les peticions, de les sol·licituds, però sí que en el cas de les grans ciutats, com és el cas de Lleida, aquí sí que el cofinançament és del 50%, és a dir, aquesta subvenció del PUOS de la Generalitat doncs, requerirà que la ciutat també faci una inversió del 50%.
Per a la resta de municipis més petits, la subvenció que s'aconseguirà a través del PUOSC podrà superar aquest 50% del cost total. El proper mes d'octubre s'obrirà el termini per presentar sol·licituds i projectes que s'espera que puguin estar resolts el maig de 2020. El pla té vigència per al període 2020-2024.
Acollir infants i joves discapacitats en un nou centre al Bages és l'objectiu de l'Ajuntament d'Empans, amb un nou centre amb residència als terrenys que es troben al costat de l'escola Païdors de Sant Fruitós de Bages. Ràdio Sant Fruitós, Laura Coletas.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Fruitós va aprovar per unanimitat la cessió dels terrenys que es troben a tocar de l'escola Païdors a la Fundació Bagenca. L'objectiu del projecte és la construcció d'un centre per acollir infants i adolescents d'entre 8 i 18 anys amb discapacitat intel·lectual en una primera fase i una residència en una segona fase. Es preveu que abans de 4 anys l'edifici esdevingui una realitat i ja pugui funcionar a ple rendiment. La Fundació té durant un termini de 20 anys de l'Escola de Música i el Teatre Municipal. Ho explica l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.
El que tenen ara ells, o sigui, des del moment que signem, que serà dintre en el termini d'un mes, abans de 4 anys han d'haver iniciat l'activitat. Vol dir que tampoc es poden adormir molt. 4 anys és un temps folgat, però que s'han d'haver construït els edificis, fet els projectes, aprovat, construïts els edificis i entrar en funcionament. Per tant, podríem dir que abans de 4 anys veurem una activitat d'empans important a Sant Fruitós de Bages.
Altres temes que també van ser aprovats durant la sessió plenària d'ahir al vespre van ser la definició d'un pla director urbanístic per a l'àmbit de l'Agulla, la declaració de bé cultural d'interès local del nou museu, així com l'anul·lació de l'ordre de protegir les seus judicials amb Mossos d'Esquadra.
Aquesta hora això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Al llarg del dia d'avui, més d'un milió de persones no han anat a la feina. Aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'empresa de treball temporal i recursos humans Randstad. Segons aquest informe, més d'un milió de persones diàriament falten al treball. Quan et poses a llegir l'informe i comences a mirar-lo amb lupa, el cas és sensiblement menys greu. Perquè el titular és aquest, més d'un milió de persones falta la feina. però només ho fa de manera no justificada 277.000, que en són moltes. Però el titular aquí ja davalla. Que hi hagin 770.000 persones que faltin a la feina, com diu l'informe, per incapacitat temporal, és un pas endavant en els drets laborals. Ens ha costat molts anys tenir una jornada laboral de 8 hores, reconèixer la baixa professional, reconèixer la baixa per salut, intentar trobar avanços amb la vida laboral i la vida familiar, avanços que en alguns casos va precisament per tenir aquests dies de festa per poder anar a una reunió de l'escola dels nanos o acompanyar algun familiar al metge o per fer un trasllat d'habitatge o perquè, doncs, senzillament aquell dia ens hem aixecat que teníem una migranya tremenda o qualsevol altra dolència i, per tant, ens hem decidit quedar a casa. I algú dirà, home, sí, però hi ha gent que té la cara molt dura, és veritat, hi ha gent que té la cara molt dura i probablement deu estar fent vacances fent veure que, doncs, té, per exemple, un recurs molt utilitzat, el de la baixa per depressió. Però no oblidem que sempre que hi ha un certificat d'aquestes característiques, hi ha un metge que ho certifica. Per tant, hi ha una base, podríem dir, científica o mèdica que dona versemblança a aquesta queixa o aquesta circumstància del treballador. Què vull dir amb això? Que ningú pot quedar-se a casa, ningú pot agafar-se una baixa si no hi ha un metge que diu que hi ha motius suficients com per considerar que és cert. I a partir d'aquí deixa de ser una excusa i passa a ser una raó més per les quals circumstancialment no podem anar a treballar. I repeteixo, això és un guany social. Per tant, mirar-se aquestes baixes, aquestes absències, únicament des del punt de vista economicista i com a, bé, una mena d'una petita denúncia de poca productivitat, és tant com dir, bé, no reconeixem o no ens agrada o no ens acaba de fer el pes tots aquests guants socials que permeten que 770.000 persones avui no hagin anat a la feina de manera justificada. Altra cosa són les altres 277.000, que si voleu aquestes les deixem per explicar en un altre dia. De vegades els guants socials no els reconeixem o determinats sectors els camuflen amb dades que al final tots acabem caient en el parany. Què tal? Ben trobats. Nosaltres hem vingut tots a la feina, eh? Avui, altra cosa és que tots els que hem vingut a la feina hagin treballat, que això és una altra cosa. De la feina és una cosa i treballar n'és una altra. En tot cas, tots avui hem vingut a la feina i us puc dir que tots, o gairebé tots, hem treballat. Ben trobats, arrenquem avui amb en David Valverde i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Fins a 6.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ahir a la tarda, quan vam plegar a l'interior del país, la zona de l'Osona, del Bages, del Berguedà, de tota aquesta banda de per aquí, van començar a caure ruixats amb calamarsa. I aquesta matinada, en algun punt molt puntual i molt concret de la zona de la Selva, el Maresme, gironès, han caigut alguns ruixats. Sembla això que això ho tornarem a tenir aquesta tarda. És l'Esther qui ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Esther, què tal? Molt bona tarda.
Hola, estem a l'espera d'un canvi de temps que ens arribarà sobretot de cara a dissabte, però ja podem començar a veure els efectes, sobretot de cara al mar. Avui tenim un mar força tranquil. A Begur ara mateix les boies ens estan donant uns 50 centímetres de significant, una miqueta de mar de fons de component nord. La boia de Barcelona ens dona 40 centímetres de significant i un mar de fons de component est, encara més lleuger que el que tenim a l'extrem nord. I a Tarragona, encara menys onades, 30 centímetres, i aquesta vegada sí que és molt lleugera la mar de fons i de sud-est. Tot això amb un vent de component sud-est, molt fluix, d'uns 6-7 nusos, que esperem que al llarg de la tarda pugui augmentar una miqueta d'intensitat, però amb prou feines arribarem a voltar els 10 nusos. També, pel que fa a la onada, avui podria arribar a pujar una miqueta, amb tot continuarem tenint marejol durant tota la jornada de dijous. divendres. Encara es notarà més aquesta arribada d'aquest sistema frontal que ens arribarà de manera més marcada el dissabte, però sí que començarem a notar aquest vent de component est que bufarà amb força ja des de primeres hores del dia, fins i tot ens pot deixar algun cop fort durant la tarda, de cops de 20, fins i tot 25 nusos, si anem més mar endins, i la mar també es començarà a alterar, mar que estarà entre la maror i el marejol, més alterada sobretot cap al final del dia. I com dèiem, el dia més complicat és el dissabte, quan arriba aquest sistema frontal, tindrem vent amb cops forts de component est, fins i tot algun de molt fort. En el moment dels ruixats i xàfecs tindrem un vent que anirà canviant de direcció, amb algunes ratxes fortes, i la onada també anirà en augment, onades que podran arribar a ser entre maror i forta maror, i de fet s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya, ja que a l'Alt i al Baix Empordà la onada podria arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies a l'Estel Figueres, que ens ha apropat la previsió del temps.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, cop d'ull a les notícies del dia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Doncs molt atents al que ara ens explicaràs, és que Ada Colau, el nou mandat d'Ada Colau, podria registrar la primera vaga del metro, del transport públic, ben aviat.
Doncs sí, i així ho estan decidint a l'Assemblea de Treballadors del Metro, una assemblea que ha començat aquest matí vora les 9 i que està previst que se celebri una altra aquesta tarda amb la resta de la plantilla. No serà fins a la finalització d'aquestes dues assemblees o quan se sabran els resultats d'aquestes votacions, que han de decidir sobre les millores del conveni laboral. Entre totes les qüestions que hi ha sobre la taula, hi ha la decisió de si es denuncia als tribunals l'actual conveni per tal d'evitar que aquest es prorrogui automàticament. També l'establiment d'un calendari de mobilitzacions que de moment semblaria que aniria amb 3 dies d'aturades a l'octubre i 3 dies més d'aturades al novembre, i també la demanda d'una solució immediata pel tema de l'amiant al metro.
Veurem què decideixen i, en tot cas, si es produeix al llarg de la tarda, ja ens en farem ressò.
I tant,
per cert, Setmana de la Mobilitat Sostenible, doncs bé, la nova zona, la nova normativa de baixes emissions de l'Ajuntament, precisament de Barcelona, també genera polèmica entre diversos sectors.
Sí, com és el cas del sector dels transportistes, que asseguren que TMB no ha escoltat les seves demandes i que no es podran adaptar la normativa en només un any. Recordem que vam explicar que els transportistes tindrien un any de moratori i que, per tant, no entraria en vigor la normativa per ells fins al 2021. Malgrat això, veuen que no és temps suficient i que farien falta entre 3 o 4 anys per poder adaptar tot el parc mòbil a la zona de baixes emissions, ja que actualment calculen que entre el 30 i el 40% dels seus camions i furgonetes no disposen d'etiqueta ambiental. Des del sector proposen altres mesures, com que, per exemple, diuen que els vehicles puguin circular fins que se'ls acabi la vida útil. D'altres entitats del sector s'han mostrat encara més taxatives i han dit que no obeiran la normativa i que fins i tot no descarten portar-la davant els tribunals.
Doncs, a més de tots aquests, 4 motos que es mouen per Barcelona no es podran moure a partir del gener, com aquests els doni per agafar el vehicle privat, ja m'agradarà veure qui es mou per aquella ciutat. Estarem atents a veure si flexibilitzen una miqueta més la...
Experts del sector diuen que una de les solucions seria l'electrificació dels vehicles d'aquest tipus.
De les motos?
No, dels camions i les furgonetes.
Ah, vale, sí, però com que ho han de pagar en part a les administracions, ja s'encarregaran prou de... Ho farem, ho seguirem. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara. I atenció a aquestes fruites, la cirera, el kiwi i, en aquest cas, una fruita seca com és l'ametlla. Cultius alternatius per diversificar el sector de la fruita dolça a la Ribera d'Ebre, que està en plena amenaça pel virus xarca. Judit.
Els cultius de la cirera, tal com estàs dient, el kiwi i l'ametlla, se podrien plantar a la zona de la Ribera d'Ebre de manera competitiva, sent atractius a nivell comercial. Així s'ha considerat en un estudi que ha fet el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a través del projecte Ribera d'Ebre Viva, ja que actualment les empreses del sector de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre s'estan enfrontant al virus de la xarca, que està afectant els productors de préssec i nectarina. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, ha assegurat que des del projecte Ribera d'Ebre Viva volen donar suport a les empreses i persones productores del sector de la fruita dolça treballant conjuntament amb elles. De moment, els resultats de l'estudi s'han presentat a diverses entitats com Unió de Pagesos, l'IRTA, la Federació de Cooperatives i els joves agricultors, així com també els productors de fruita dolça de la comarca.
I si no us dediqueu al tràfic de drogues, podeu estar tranquils. Els que s'hi dediquin han de saber que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil incrementaran els controls de vehicles a la frontera contra, per lluitar contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà. Cristina.
És una de les mesures acordades a la Junta de Seguretat Extraordinària celebrada avui a Figueres arran del tiroteig del 12 de setembre que va acabar amb 3 ferits. A la Junta hi ha assistit el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, el director de Serveis Territorials d'Interior Girona, Albert Ballesta, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i els diversos cossos policials. El tràfic de drogues en aquesta zona transfronterera és una problemàtica amb la que s'està treballant des de fa temps i, de fet, entre gener i agost d'aquest any ja s'han reforçat els controls policials amb la frontera amb França. Arran de aquesta junta s'ha decidit a incrementar aquests dispositius i col·laborar amb la gendarmeria francesa per combatre aquests fets delictius. Aquest 2019 ja s'han comissat 40.000 plantacions de marihuana a la comarca de l'Alt Empordà i s'ha posat de manifest la necessitat d'endurir el codi penal per lluitar contra el tràfic de drogues. Una altra mesura que ha proposat l'Ajuntament de Figueres és col·locar lectors de matrícules a les entrades de la ciutat.
Doncs veurem finalment quin èxit tenen aquestes mesures. En tot cas, el fet que s'incrementin els controls, hi haurien d'haver sempre els suficients com per lluitar contra aquest tipus de tràfic. No posar-ne molts ara i després menys, o menys ara i després molts més. En definitiva, trobar l'estabilitat per lluitar de manera persistent i continuada contra aquest tipus de negoci il·legal. Veurem, Cristina, estarem atents. Que vagi bé.
Ho seguirem, gràcies.
Fins ara. Arnau, podria ser, perquè de fet així es perfila, la nova presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Ivan.
Arnau es convertiria així en la primera dona i també en la primera independentista en presidir l'entitat. Esquerra Republicana vol confiar la presidència a l'actual alcaldessa de Vilanova per substituir en el càrrec a l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, i acabar amb 38 anys de lideratge socialista. D'aquesta manera, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya repartirien les presidències de les dues entitats municipalistes del país, després que l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, substituís a David Saldoni a l'Associació Catalana de Municipis. De fet, l'objectiu de les dues formacions és aquesta, acabar compartint l'estructura de govern i crear un òrgan de coordinació entre les dues entitats. En tot cas, fons de la direcció del partit han explicat que la decisió encara no està tancada i serà dilluns vinent quan es reunirà l'executiva per decidir si finalment o no Olga Arnau ocupa la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya.
I avui hem conegut l'ampliació i millores de la futura estació de tren de Salou. De fet, la futura estació de tren sabem què tindrà. I tindrà una segona andana, un nou accés i un altre pàrquing. Daniel.
Ho ha publicat el butlletí oficial de l'Estat. Els detalls d'aquesta nova infraestructura que aprofitarà l'estació actual de PortAventura. Una estació, com deies, amb dues andanes, un nou accés des del passeig 30 d'octubre, que se sumarà a l'actual pel carrer Joan Fuster, i un aparcament per més de 200 vehicles a la mateixa estació. És el projecte que es licitarà i que trigarà uns 2 anys a fer-se realitat. Mentrestant, l'Ajuntament de Salou ha demanat que es millorin els serveis actuals per als prop de 800.000 passatgers que l'utilitzaran, tenint en compte que l'actual estació de la capital de la Costa Daurada al centre de la població quedarà en desús. A més, també han demanat que s'executi la construcció del poc més d'un quilòmetre de vies d'ample europeu que serviria per connectar la futura estació de Salou-PortAventura al corredor mediterrani ferroviari. Aquesta actuació va en paral·lel al projecte de convertir l'actual via en un tren tram que està en fase d'estudi.
I té data o no això, Daniel?
Bé, de moment ja s'ha publicat el projecte i, per tant, ja està en aquesta primera fase d'informació pública. Dependrà de la voluntat, en aquest cas, del Ministeri de Foment, de treure-ho ja a licitació i, per tant, ser realitat les obres. Però, vaja, tot sembla indicar que s'està accelerant, almenys en matèria ferroviària, les obres al que seria la demarcació de Tarragona. Sembla que hi ha interès en aquest sector. No sé si serà també pel tema del port, perquè és Ports de l'Estat, també.
Sí, sí.
Bueno,
Bueno, no sé,
ja sembla que s'incrementa la velocitat, potser els meus nets ho vegin, eh? Ja, bueno, ja tenim una esperança. Gràcies.
Bueno, potser ho veiem nosaltres també, eh? Sí. Passa que ja tindrem el pèl blanc.
Tio, jo no, ja t'ho dic ara. Fins després.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Y esta misma tarde el CSIC, la Fundación Biodiversidad, presentarán el programa Observadores del Mar. Lo harán esta tarde a las 7 en la sede del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Es un nuevo impulso a un programa que ya funcionaba y que funcionaba muy bien y que ahora con la coordinación de más miembros y más integrantes potenciará la investigación, la divulgación y sobre todo la lucha contra el cambio climático, la contaminación, la preservación de las especies autóctonas. Bueno, hay un montón de cosas más que seguro que Ignacio Torres, que es subdirector de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y director del proyecto Life Entre Mares, nos puede contar. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. Una nueva etapa. ¿Por qué esta apuesta de ampliación y de mejora?
Bueno, pues desde el proyecto Intemares, que es coordinado por la Fundación, como bien decía, del Ministerio para la Transición Ecológica, y que presumimos de decir que es el mayor proyecto de conservación marina que hay en toda Europa, en el que intentamos que se gestionen de forma eficaz todos los espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000 de todo el Estado, de toda España, pues buscamos las mejores alianzas y las mejores sinergias. ¿Qué mejor alianza que con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con el programa de Observadores del Mar, que es el mayor proyecto de ciencia ciudadana que hay en toda España? Y por tanto, con la alianza, con la suma de entre todos, pues hacemos un gran dream team, ¿no? Y entonces la alianza es muy satisfactoria, desde luego para nosotros, lo que hoy comienza, el poder incrementar que este programa, que esta plataforma se amplíe desde la demarcación mediterránea, Levantino-Balear, que en la que estaba trabajando hasta ahora, sobre todo el CSIC, se abra a todas las demarcaciones del país. Bueno, pues para nosotros desde luego es un gran reto y un objetivo muy muy potente.
Es el del proyecto, lo apasionante es esta unión que se hace entre la inquietud social, ¿no? Los observadores, los voluntarios, la gente que se involucra y que quiere trabajar en pro de la ciencia y de la mejora y de la sostenibilidad, y un poco esta especie de apadrinamiento que hace el CSIC, ¿no? desde su vertiente más científica, de ordenación de datos, de coordinación. Esto es, como decía usted, el Dream Team, ¿no?
Exacto, sí. Lo que se pretende con este programa es que los individuos, ya sea agrupado en diferentes, pues en las escuelas, en diferentes centros o a nivel individual, sean capaces de aportar información en el marco de programas científicos muy concretos. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene Observadores del Mar, es que se trabaja en proyectos científicos que no son simplemente de una toma de datos, sino que esa toma de datos acaba en informes muy concretos que sirve para que los gestores de los espacios marinos, de los gestores de y los políticos sean capaces de tomar tomar decisiones con una base científica. ¿Sí? Y además que toda esa información que se genera a través de la sociedad, de los diferentes individuos y organizaciones, sea validado por científicos, como claro, decía, o sea, con los mejores científicos marinos que hay en el país. Y eso es lo que también vamos a tratar de presentar hoy, ¿no? Que se nos sumen muchos más científicos. Ya el programa ya tiene un recorrido de 6 años hasta ahora, ya hay más de 200 entidades, pero involucradas y 70 científicos que están validando información y usándola para hacer esos informes que os decíamos, pero que ahora se amplifique muchísimo más, que sea en todo el estado, en todo el territorio, para que todos estos espacios sean gestionados de la mejor forma posible.
Y además, con la posibilidad de facilitar herramientas para llevar a cabo estas observaciones, estas investigaciones, y supongo que también de divulgarlas, presentáis en paralelo una nueva web app, ¿no?
Sí, lo que ha hecho el CSIC, que ha sido modernizar mucho todo el sistema de toma de datos, el que se facilite además el contacto entre observadores, que se genere una buena red de trabajo, que se puedan tomar los datos directamente desde el móvil, que siempre es una fórmula mucho más sencilla para hacerlo casi in situ, después de haber estado viendo en algunos de los programas de buceo y en la costa de los diferentes proyectos, y lo puedas estar mandando casi inmediatamente. Y todo eso es una de las cosas que se presenta hoy.
No se ha de menos tener de estas iniciativas, que han sido muy útiles para elaborar informes, para concienciar a la ciudadanía y hasta para que las administraciones empiecen a tomar decisiones importantes.
Sí, exacto. Los programas de ciencia ciudadana tienen muchos valores. El primero, como bien decías, el de la propia sensibilización y divulgación de la importancia que tienen estos espacios o de los impactos que se están generando en los mismos o en la evolución que se pueda estar viendo a lo largo de pocos años de cómo están evolucionando los ecosistemas. Pero si además caen en las manos adecuadas de científicos, se pueden generar informes divulgativos y informes para la gestión. Y todo eso es lo que tratamos de impulsar desde el programa Intermares y con Observadores del Mar, que el programa Ciencia Ciudadana tenga unos resultados concretos que sean efectivos para la conservación de estos sitios.
Pues hoy a las 7 se presenta este nuevo impulso, esta nueva etapa. Esperemos que sea una etapa o muy corta porque se mejore rápidamente o muy larga para que nos dé muchísimos resultados, pero en todo caso seguro que movilizará a mucho más de las 2.000 personas que voluntariamente, 70 científicos y 300 entidades actualmente están colaborando en este programa. Ignacio, le agradezco mucho que nos lo haya contado, estaremos atentos y cuente también el FAR como uno de los integrantes de esta comunidad.
Fantástico, pues contamos con vosotros y esperamos, de momento el programa son 5 años, lo que tenemos por delante, en los cuales iremos viendo la evolución de todos estos programas, de todos estos subproyectos que se están generando, y estaremos encantados de iroslos contando y teneros a bordo de este super buque
pues,
de conservación del medio marino.
Nosotros divulgamos allí donde lleguemos. Muchísimas gracias, Ignacio Torres. Hasta la próxima.
A vosotros.
Hasta luego. Així arribem gairebé a 4:45.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cançoneres de tot temps, romanceres del present, te penetren tot un cop, a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord, les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te giten un sort. Ai, 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 estudiades a la fac, interdides al convent, te penetren fins al cor, a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te fan perdre el cor. Ai, 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 ai. Penetren dins la carn a tot hora, a tot moment, i encara que siguis pas d'acord. Les bruixes de l'amor te remenen el ventre i te fan perdre el cor. Ai, 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 cançoneres de tot temps, romanceres del present, te penetre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
I ara que la calor encara és present, però que no apreta com els mesos d'estiu, ve més de gust que mai sortir i anar a passejar a qualsevol dels equipaments portuaris que tenim al nostre país. I avui volem aturar-nos a un lloc per mirar-nos-el, a un port, per mirar-nos-el des d'un punt de vista molt diferent a com ho he fet fins ara, Isabel.
Doncs sí, ho fem des d'una vessant molt més artística, perquè els ports i l'art també van estretament lligats, i encara més si parlem del port de Llançà. Allà, l'any 2011, es va construir un dic exterior per tal de millorar la protecció de les instal·lacions portuàries en casos de temporals. D'aquesta manera, l'activitat que es desenvolupa al port, tant la pesquera com la nàutica, pot seguir amb total normalitat. Una infraestructura de formigó en la qual, des de Ports de la Generalitat, van creure que havien d'intervenir artísticament. I és per això que un any després, l'any 2012, entra en acció l'artista Carles Bros per pintar un gran mural que cobriria tota la superfície. El resultat? Doncs el mural més gran del món pintat al mar. Així que avui volem descobrir tots els detalls d'aquesta obra amb el seu autor, Carles Bros.
Carles Bros, bona tarda.
Bona tarda, igualment.
I felicitats. 6 anys després, encara hi ha moltíssima gent que s'apropa a Llançà per veure la seva obra d'art.
Doncs sí, la veritat és que em fa feliç veure la gent que venen a veure el dic de Llançà i que la veritat és que passen per aquí la meva galeria moltíssima gent i em feliciten. Perquè, vaja, és millor veure un banc de peix que no pas una mole de ciment que hi ha aquí al mig del mar, no?
Però la idea inicial, Carles, era que la mole de peix es veiés, evidentment, pels que no han tingut encara l'oportunitat de veure-la, estem parlant d'una pintura en blanc i negre que simula una mole de peixos, una mole de peix, amb un dic situat a una certa distància del port de Llançà amb l'objectiu de protegir, d'evitar que el mar doncs malmeti l'interior portuari. Com se li acudeix aquesta idea, que a més l'encara el fet de que quan hi hagi mala mar doncs l'aigua arribi a cobrir, que per tant quedi introduït dins del propi ambient, no? Des del propi medi.
Aquesta era la meva intenció, que s'integrés aquest banc de peix amb l'aigua, i que sobretot quan el temporal, quan de llevant les onades passen per sobre, tinc alguna espectacular, perquè es produeix sobre el dic, sobre aquest mural, una cortina d'aigua que dona la sensació que el peix estigui nedant literalment a dintre l'aigua, no? Això, la pregunta que em fas de com em ve la idea de fer-ho,
sí,
és perquè jo, l'any 2004, em vaig embarcar en una teranyina, en una embarcació de pesca del llum, que bàsicament és per pescar aquesta tècnica, la sardina i l'anxova. I resulta que vaig escriure el meu diari de bord, i a partir d'aquesta experiència va néixer aquest projecte, que vaig començar a fer una sèrie d'instal·lacions d'art contemporani que s'han exposat a 12 museus de diferents països, mm-hmm, amb el meu missatge d'atenció a la sobreexplotació de la pesca i en defensa de la pesca tradicional, de la nostra, d'aquí. Perquè el mal és dels grans vaixells factories que hi ha al mig dels oceans, que pesquen sense parar en xarxes il·legals, en fi, que tenim un problema amb la pesca tradicional. Llavors, just quan per mi doncs va ser molt fàcil, perquè jo estava fent aquesta exposició en defensa del nostre peix, sí? I veig que de cop surt del mar un mural, o sigui que l'home construeix una mole de ciment que tothom criticava perquè és el lloc més visitat de Llançà, el que és el turó del Castellà. Tothom puja dalt per veure el mar, per veure el cap de Cervera a França i el cap de Creus, i clar, tothom criticava quan veia allà una mole de ciment impressionant, no? Llavors la Generalitat decideix ports decideixen fer una intervenció artística, i hi havia més d'un projecte, i bé, van escollir el meu per pintar-hi un banc de peix. Aquesta és una mica la història.
Escolta'm, de fet, un cop pintat, és a dir, un cop el projecte hi és una realitat, algú s'ho mira i diu, ostres, em sembla que aquest és el... De fet, va ser en Jaume Fabregat que diu, aquest és el mural més gran del món fet al mar.
Sí, sí, sí. Resulta ser que a l'Ajuntament de Llançà també i a Ports els interessava saber si realment aquest era el mural més gran del món, pintat per un artista, i en Jaume Fàbrega, que és, és comissari internacional de crítics d'art, o sigui, de l'Associació Internacional de Crítics d'Art, a part d'un gran escriptor de llibres de cuina, en Jaume Fàbrega va fer una investigació i efectivament és el mural més gran del món pintat per un artista. És una superfície total de 3.168 metres quadrats. Per tant, sí, és una superfície. Suposo que al mig del mar no hi ha un altre.
Home, i un exemple, i un exemple de com una infraestructura important i necessària, una infraestructura portuària, es pot integrar al que seria el mitjà, el medi paisatgístic, i per tant no només ser útil pel port, sinó que a més ser agradable a la vista.
Exactament. No sóc jo aquí per dir-ho, però la gent em felicita perquè per ells és agradable, i la veritat és que és una gran satisfacció haver fet aquest homenatge al nostre peix. Clar, ho tenim al mig del mar, per tant, és un banc de peix, i per tant, doncs, és un homenatge... Hi ha un missatge ecològic i en defensa dels nostres peixos, un homenatge a la sardina, a l'anxova, que és la base de sustentació de tota la cadena, i clar, té l'avantatge de que si ho veus des del Cap de Creus o a unes milles, doncs, o a bastants metres des de terra, veus unes formes ovalades, uns peixos petits, i si t'hi acostes, doncs són peixos de 4 i 5 metres. Per tant, no és una galeria d'art on veus un quadre a 2 metres, no? Sinó que tens moltes perspectives. Sí.
Quants quilos de pintura vas fer servir per fer-ho?
Jo calculo, no recordo exactament, però uns 300 quilos de pintura, que si vols t'explico components, era perquè clar, l'empresa de pintures que jo em vaig assessorar i que van venir a veure-ho, quan els hi vaig dir que havia necessitava una pintura per pintar dintre, o sigui,
al mar,
a l'aigua, al mar, em van dir, caram, això ho hem de veure, i qui passaria a sobre, no? I llavors és una pintura blanca i una de negra de màxima qualitat, barrejada amb un epoxi, amb un enduridor, que queda com una pedra quan ho barreges immediatament, i llavors doncs, amb un dissolvent, i tot això ho barrejaves, la pintura, amb aquest epoxi, amb aquest enduridor, i la veritat és que quedava la pintura agafada com una pedra. Una altra cosa és que el mar, això, a mica en mica s'ho van portant, eh? Vull dir, el mar s'ho portarà tot, però déu-n'hi-do després de 6 anys ho bé que està, no?
Escolta, i de fet en blanc i negre tot, eh? No hi vas voler posar color, no?
No, perquè de fet jo em vaig inspirar una mica en el que és la base de sustentació de la cadena alimentària dels peixos, pelàgics, dels que viatgen per tot el món, per les corrents i per temperatura d'aigua. Aquest és la sardina i l'anxova, que bueno, doncs són més aviat negres i blanc, encara que tenen uns matisos a vegades verdosos o grocs, però una pigmentació depèn. Però ho vaig fer en blanc i en negre perquè vaig creure que Bé, doncs que era el color que a mi m'agradaria veure a mar, i podia ser, evidentment, blau o vermell o el que fos, però vaig decidir blanc i negre perquè la meva exposició, que són instal·lacions de caixes de sardines, de pots d'anxoves, de bancs de peixos, unes esferes que faig, tot és en blanc i negre. I, per tant, jo ja venia amb el blanc i negre per fer aquesta intervenció a dintre el mar.
M'han dit que fins i tot has fet marxandatge d'aquesta obra.
Bé, mira, em va venir de gust fer unes samarretes i quatre coses dedicades, doncs, a això, no?, al dic de llançar, no?, i com que jo tinc una galeria d'art aquí a, res, a 100 metres que es veu el dic, doncs, mira, és una cosa que em fa il·lusió tenir, no perquè jo vengui ni roba ni altres coses, però tinc barrets, coses pintades amb aquest dibuix i aquestes samarretes, que seria això, el merchandising, no?
Escolta'm, i de fet, no només vas fer aquest mural, aquest mural més gran del món, sinó també una escultura, perquè tu no només ets pintor, sinó també ets escultor, i vas afegir també aquesta escultura molt marinera, molt lligada al mar.
Sí, molt lligada al dic, exactament. Resulta ser que dins del projecte de dic mural, dic de llançar, banc de peix, doncs tinc diverses intervencions, tinc diverses obres a la via pública, i una d'elles és la que hi ha en el turó del Castellà de Llançà, que tothom puja dalt aquest turó per veure el que dèiem, el mar i el Cap de Creus, i llavors veuen el dic, el dic que està al peu del turó del Castellà de Llançà. I en aquest turó, una de les coses que jo vaig demanar és que s'instal·lés una escultura que vaig dissenyar en forma d'onada que calma, que és la funció del dic, trencar les onades, i llavors és una onada que té dos, diguem, dos nivells, dos graons, per dir-ho així, i que està gravat, que ho vaig fer amb làser, és una escultura de ferro corten, i el que posa és el nostre peix i els nostres pescadors. Ha sigut un homenatge a tot això, no?
Escolta'm, suposo que, clar, evidentment, obres d'art que estan en llocs on, evidentment, la natura els malmet i els colpeja constantment. No sé si mai t'ha tocat repintar aquest dic de llevant i fer-hi una feina de reconstrucció.
Encara no.
Però...
O sigui, ho vam parlar amb Ports de la Generalitat de Catalunya, perquè quan estigués molt malmès o que el mar doncs hagués intervingut i que es tingués que refer la pintura, doncs ho faríem, en parlaríem. Però la veritat és que després de 6 anys, jo que cada dia el veig, perquè visc aquí mateix i cada dia em banyo aquí en una platja que es diu La Gola, que està davant del dic, no? Doncs el veig, i la veritat és que es manté molt bé, es conserva encara molt bé. Era realment una pintura de màxima qualitat. Però sí que arribarà un moment, no sé quants anys... El fabricant de la pintura ens va dir 6 anys, segurament per curar-se amb salut.
Home.
Però la veritat és que han passat aquests 6 anys i està molt i molt bé.
Escolta, i finalment, has pensat en fer-ne una altra o saps si hi ha hagut posteriorment una altra que hagi estat més gran?
Bé, em van demanar, just quan va sortir, després de pintar el dic, va sortir un article en fotografies al centre del diari La Vanguardia, a doble pàgina, i em van trucar de seguida de Mallorca, del Port Adriano, que és la marina més gran de la Mediterrània, juntament amb Mònaco per vaixells de gran eslora, i em van demanar a veure si els hi podia, que anés a Mallorca, a veure si els hi podia fer un projecte per pintar un espigó. L'espigó del Port Adriano. I la veritat és que són 5.000 metres quadrats, o sigui, serien 3.000 metres més. Bueno. Però per ara el projecte està aturat i sí que hem parlat amb Ports de la Generalitat que si algun dia no sé, hi ha alguna superfície que no és gaire agradable i volen, doncs jo els hi faré una intervenció, això.
Doncs, Carles, segur que ben aviat veurem alguna de les teves obres amb algun altre indret portuari del nostre país, embellint allò que és útil i imprescindible. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i moltes felicitats, artista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i tothom convidat a venir a llançar.
Clar que sí.
Gràcies.
Doncs ja ho heu vist, un port pot ser l'equilibri perfecte entre la indústria i l'art. I als ports de la Generalitat hi trobem sovint molt de les dues coses. La setmana vinent tornem a passejar per un port del nostre país.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Segueix la llum del far. Veus humanes.
Segona entrega d'aquest espai que el que vol és mirar la Mediterrània, de fet mirar el mar, la navegació, la pesca, des d'un punt de vista humanitari. Ara fa uns mesos, a finals del curs passat, juny, aproximadament, maig, juny, es feia públic l'acord i finalment la signatura de l'acord entre la Unió Europea i el Marroc per permetre que embarcacions europees, bàsicament, i sobretot espanyoles, però també alguna francesa i italiana, puguin feinejar o feinegin durant 5 anys a la zona oceànica de les costes marroquines. Doncs aquest acord, que ha estat venut com un gran èxit i que, a més, ha estat explicat des del punt de vista econòmic com una genial oportunitat de que, bueno, moltes indústries puguin pescar, en el fons amaga també una profunda injustícia humana i social. I és que quan es parla d'anar a pescar al Marroc, es parla d'anar a pescar, d'expoliar les aigües del Sàhara. En volem parlar i ho volem fer amb qui ha estat investigant i que ha posat en relleu aquest fet i que ha coordinat un estudi elaborat per l'Observatori de Drets Humans i Empresa del Mediterrani. Felipe Daza, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Aquesta és la trista realitat. S'ha vist des del punt de vista econòmic, però en realitat el que s'està fent és expoliar les aigües d'un territori ocupat il·legalment, segons el Tribunal Superior de Justícia Europeu.
Doncs exactament, sí. Que estem parlant d'un procés d'ocupació que ja porta més de 40 anys per part del Marroc, una ocupació que implica l'ocupació del territori, però també de les aigües del Sàhara Occidental. I el Sàhara és un país molt ric en diferents recursos naturals, el fosfat, i també, diguéssim, els recursos pesquers, no? Llavors, per Marroc, que és la potència ocupant actualment, pues és un gran negoci, diguéssim, en l'explotació de recursos pesquers, diguéssim, d'aquest territori. I en aquest, diguéssim, marc és on s'estableix, diguéssim, un acord d'alguna manera, diguéssim, que s'ha signat, diguéssim, per part de la Comissió Europea i també amb el de Parlament Europeu, però que durant aquest procés s'han produït diferents sentències del Tribunal Europeu de Justícia on invaliden aquest acord sempre quan s'apliqui al Sàhara Occidental. Malgrat aquestes sentències, com bé has comentat, l'acord ha passat i ha estat aprovat també pel Parlament Europeu en un debat, diguéssim, molt intens per diferents partits i europarlamentaris, però s'ha aprovat i això implica que aquest poli de recursos naturals continuarà.
De fet, i si ho he entès bé i si he interpretat bé tota la informació, la Unió Europea pagarà al govern del Marroc 52 milions d'euros per poder tenir els drets d'explotació pesquera d'aquesta zona i confia, bueno, en el paper posa que part d'aquests diners haurien d'anar a la zona del Sàhara, però clar, això és com confiar que, vaja, que el món s'acabi les guerres d'un dia per l'altre.
Exactament, sí. Clar, en la pràctica, quan en el nostre informe, diguéssim, hem analitzat, diguéssim, tota la indústria, diguéssim, pesquera al Sàhara Occidental i al Marroc, i diguéssim, pues hem vist, amb el suport d'investigadors locals, amb fonts oficials, amb molta informació, hem pogut veure, diguéssim, com aquesta indústria pesquera està formada, doncs, per començar, per vaixells, diguéssim, principalment marroquins, europeus, també flota russa, que són els que fan la captura, no? Després també tota una indústria, tota una infraestructura portuària, no? I també assentaments pesquers, on hi ha majoria colona marroquina. Llavors, o sigui, aquests diners, diguéssim, aquestes contrapartides econòmiques que la Unió Europea, diguéssim, pagarà al Marroc, el que fan és, diguéssim, enfortir aquesta infraestructura que suposa també l'anexió de territori, suposa també la transferència de població ocupant a una població ocupada, no? I el que fan és perpetuar, diguéssim, l'ocupació. I també entendre, diguéssim, que aquest impacte econòmic i social amb el qual s'ha, diguéssim, cobert, no?, aquest acord de la Unió Europea, hem pogut veure en les últimes dècades que les grans desigualtats que existeixen dintre del Sàhara Occidental entre la població marroquina colona ocupant i la població saharaui. La població saharaui no té accés a, diguéssim, a aquesta indústria pesquera. La majoria de la flota d'atura i arrastrera, diguéssim, és majoria marroquina. Sí que és veritat, hi ha flota artesanal, diguéssim, saharaui, que fa captures, sobretot a pesca litoral, però la gran, diguéssim, indústria, la gran esbucs, diguéssim, de pesca d'altura i arrastreros, són majoria marroquina. I aquí no té accés la població saharaui en la seva majoria. Per tant, els beneficis, diguéssim, d'aquesta indústria no venen a revertir sobre la població saharaui. I també és molt important dir que aquests acords també venen subscrits per un supòsit consentiment per part de la saharaui. I d'acord a les resolucions de Nacions Unides, i també els diferents acords intents de construir la pau entre Marroc i el Sàhara, consideren el Front Polisari com el legítim, diguéssim, representant legal del poble saharaui. I el Front Polisari no ha participat a les negociacions i les consultes i, per tant, ha donat el seu consentiment, diguéssim, aquest acord. Tot el contrari. De fet, ha denunciat aquest acord perquè no ha participat ni ha donat el seu consentiment. I això, a Nacions Unides, és ben clar. Sense el consentiment del poble saharaui, a través del seu legítim representant, i tampoc una repercussió econòmica i social, aquest acord no s'hauria de subscriure i, per tant, no és aplicable al Sàhara Occidental.
No és aplicable, però els vaixells a dia d'avui feinegen, no? I els vaixells a dia d'avui van i pesquen a una de les zones més riques de pesca que hi ha en aquesta zona, que és la zona davant de Dakhla, no? És una surgència on està ple de peix blau, sardina, de pop. El 75% del pop que mengem a Espanya, a l'estat espanyol, ve d'allà, tonyina. És a dir, és una zona d'una profunda riquesa.
Total, sí. Aquí la qüestió és que, diguéssim, hem d'entendre que, o sigui, Marroc ha tingut una explotació dels seus recursos pesquers durant molt de temps, que ha provocat la sobreexplotació de seus caladeros, i això ha provocat que la seva indústria, no, es vagi desplaçant. També, evidentment, pues la flota europea també ha anat, diguéssim, baixant cap a bueno, costes, diguéssim, més del diguéssim, oest i sud d'Àfrica, no? Cap al Senegal, cap a Guinea-Bissau i, evidentment, cap al Sàhara Occidental, no? Perquè encara ja, diguéssim, els recursos són molt abundants, no? I nosaltres el que hem fet, sobretot, és centrar-nos, diguéssim, amb el pop, amb l'octopus vulgaris, perquè és una espècie que és més sedentària, no? I d'acord a l'Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació, els grans caladeros, els grans stocks, diguéssim, de pop, es localitzen concretament a Dakhla, no?, a les costes al sud del Sàhara Occidental, també a Senegal, Mauritània, també hi ha dos stocks més molt importants, però els més importants dintre del Sàhara Occidental estarien a Dakhla. Per tant, és molt fàcil delimitar, no?, i diguéssim que allà es troben, diguéssim, els principals caladeros de pop. Per tant, sí que podem, diguéssim, el nostre informe, una de les conclusions, que sí que podem traçar, no?, que el pop, diguéssim, que arriba a l'estat espanyol és un pop que ve dels caladeros de saharauis, que a través de la captura produïda pels vaixells marroquins, que és molt important dir que el pop no està dintre d'aquest acord de la Unió Europea, no. Això també s'ha de dir, no? Però només Marroc, diguéssim, té, diguéssim, la, estan autoritzats a la pesca de, del pop, no? I bueno, finalment, diguéssim, aquest tot sí que es pot traçar, diguéssim, quines són les vies de captura, de desembarcament, transport, per mar i també per carretera, fins al fins a l'estat espanyol, no? Per tant, sí que podem dir que el pop que estem consumint, com ja has comentat, 75% és pop de, del Sàhara.
Escolta, finalment, hi ha manera de, suposo que de tornar enrere els acords no, però de que s'assignin uns acords o de que s'implementin aquests acords de manera molt més humanitària i sobretot reconeixent les sentències de la justícia internacional, creus que hi ha possibilitat?
Doncs sí, o sigui, evidentment, anualment, diguéssim, aquest acord té una revisió des d'un punt de vista d'eficiència, d'impacte social, econòmic. Llavors, en aquestes revisions participen investigadors i participen, diguéssim, consultories també independents contratades per la Unió Europea. Allà és un bon moment, diguéssim, de poder mostrar, diguéssim, que aquest acord no està afavorint, diguéssim, el poble saharaui, sinó tot el contrari. Llavors, aquí sí, també hem d'estar molt atents per poder fer incidència des d'aquest punt de vista. També de dir que, diguéssim, hi ha hagut altres països, com Sud-àfrica, per exemple, que el seu Tribunal Suprem diguéssim, va confiscar un vaixell ple de fosfat, que transportava des d'una empresa marroquina cap a Nova Zelanda. Això implica que també es podria produir la confiscació, diguéssim, de productes d'alguns vaixells, que també podria ser, per exemple, el pop o altres vaixells. Això és important dir. És també responsabilitat també de les empreses que puguin també ser respectuoses amb el dret internacional. Malgrat s'ha signat aquest acord, hi ha un marc internacional que determina clarament que els recursos naturals del Sàhara és, diguéssim, per la seva població, sí. Han de tenir el seu consentiment. Per tant, aquestes activitats, diguéssim, pescar el peix, diguéssim, del Sàhara, es pot convertir en una activitat il·lícita. I també les empreses han de ser responsables en aquest sentit, igual que el govern espanyol, que també encara avui és la potència administradora de l'última colònia d'Àfrica. És, d'acord amb l'internacional, és la potència ocupant de iure. És molt important perquè també la ciutadania espanyola, com consumidora final d'aquest producte, també és responsable de dir pues, aquest producte no vull contribuir, diguéssim, a aquesta explotació tot una cadena de subministrament des de la captura, el transport fins al consum final.
Felipe, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, ens ho seguirem mirant amb interès i evidentment prendrem consciència de la quina és també la nostra responsabilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A veure. Doncs com podeu veure, el mar també pot ser molt més humanitari.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets que van petant. Los carrers del poble s'engalanen. L'aire que es respira és lo d'una festa gran.
de creus. L'ànima catalana és al carrer, en el poble. Viu en les tradicions, en la música, en la...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.